les intervencions. Al final de tot, tornem la gravació i podeu intervenir fora de gravació. Me preguntaven, era la Mar, preguntava si per l'examen us donaríem valors de les distribucions o, com que l'examen serà no presencial, vosaltres podreu accedir al GeoGebra, podeu accedir a R, i per tant podeu fer servir el GeoGebra i R per fer tots els càlculs. Hi ha dos models d'examen, el que preveiem que pugui ser presencial i el no presencial, i farem doncs, la modalitat no presencial, per tant, podreu accedir a R, podreu accedir a GeoGebra. Us donarem més informació de l'examen. Ara l'estem començant a preparar, però ja us donem més informació. De totes maneres, l'esquema serà molt semblant al que teniu penjat, la versió no presencial.
Vale, merci. Hasta la próxima.
Vinga. Algun altre dubte?
Jo tinc un parell de dubtes.
Digues, Aleix.
El primer és que en els vídeos parles de que la distribució és la de Fisher, no és simètrica.
Sí.
I no sé quin problema, d'exemples, havia vist que l'utilitzava que un dels costats per calcular el valor P corresponia a l'altre costat com si fos de forma simètrica a l'altre costat de l'F de Fisher, a les dues cues, com si fos bilateral. Llavors, sí. Em preguntava com funciona això, tenint en compte que no és simètrica la distribució.
A veure, miro de compartir pantalla, a veure si us sabré explicar. A veure, la distribució F de Fisher, normalment la dibuixem així en forma de balena, i és un F de Fisher N1 i N2. Graus de llibertat del numerador i del denominador. Habitualment la fem servir per comparar variàncies, per veure si les variàncies són iguals o diferents. Faig el quocient de variàncies i el quocient de variàncies segueix un F de Fisher 1-2. Si el valor aquest és més gran que 1, jo el que faig és agafar aquesta cua d'aquí i calculo aquesta àrea d'aquí. I després, com tu molt bé has dit, el que faig és agafar aquest i multiplicar-lo. Per què? Resulta que si en comptes de fer aquesta divisió jo hagués agafat la divisió al revés, després això seria un valor més petit que 1. Tindria un F de Fisher diferent, perquè els graus de llibertat, N2 i N1, estan girats aquí, perquè ara això ho he girat. Fins aquí se segueix. I el valor aquest, si aquí tinc l'1, doncs ara tindria un valor aquí, per sota de 1. I el que hauria de calcular és aquesta àrea d'aquí. Doncs resulta que si jo agafo aquesta àrea d'aquí i aquesta àrea d'aquí, obtinguda amb un F de Fisher, que li giro tots els graus de llibertat, però a més aquest valor estadístic de contrast 1 aquí és 1 partit per l'estadístic de contrast 1 aquí, aquesta àrea i aquesta àrea són exactament la mateixa. O sigui, l'F de Fisher té una propietat de simetria girant els graus de llibertat i girant l'estadístic. I això ens permet agafar i el valor P és just per aquesta propietat de simetria d'inversió, que si ho calculés al revés, però com que també hauria de girar els graus de llibertat i hauria de girar l'estadístic, que aquesta cua i aquesta cua són iguals. Per tant, el que faig és només calculo una i la duplico, en aquells cas que ha de ser bilateral. No sé si m'he explicat.
Ok, gràcies. Era només això, que no em quadrava per les explicacions que fossin simètrics. Era només que s'hi havia dit. Després també tenim un problema amb l'ACME, l'exercici 9, que diu calcula el valor P de la, del contrast de Bondan d'ajust a chi quadrat sota el model de Mendel de les dades terrible-trarà. No entenc exactament com he de fer aquest exercici.
Sí. A veure, els exercicis 9 i 10 em penso que són els exercicis 9 i 10 van del contrast de bondat d'ajust o el contrast chi quadrat o contrast G. Amb tot contrast de bondat d'ajust, tu el que tens són unes dades mostrals. D'acord? Amb una sèrie de categories, tinc una, dues, tres, quatre, K categories, i tinc les meves dades mostrals aquí. Aquí n'hi tinc 15, aquí n'hi tinc 3, aquí n'hi ha 8, aquí n'hi ha 2, aquí n'hi ha 24. D'acord? I el que jo vull veure és si aquestes dades mostrals segueixen un model teòric. Que el model teòric pot ser el model de Mendel, que diu que si és un creuament de segones generacions, doncs segons la tercera llei de Mendel són 9331. És l'exemple dels cigrons llisos i rugosos, verds i grocs. O el model teòric pot ser que són equiprobables. Què voldria dir això? Doncs si són equiprobables, doncs si hi ha quatre categories, doncs un quart, un quart, un quart i un quart. O que digui, no, no, és que hi ha una categoria que n'hi ha el doble que les altres. Va, doncs si una categoria n'hi ha d'haver el doble de les altres, tindrem, aquí hi haurà dos cinquens, i aquí un cinquè, un cinquè, un cinquè i un cinquè. Va, el model te l'han de dir. I un cop tens les teves dades mostrals i tens un model teòric, tenim els valors observats i els valors esperats segons el model. I ara ja es tracta de comparar això, comparar els observats amb els esperats. Que el contrast basat en el chi quadrat és aquest observat menys esperats al quadrat, i això segueix una chi quadrat, o tens que dos vegades el logaritme a pariar, això no sé mai si és observats per logaritme d'observats dividit per esperats, això també segueix una distribució de chi quadrat. Aquest és el contrast chi quadrat i aquest és el contrast G. I simplement el que has de fer és calcular els teus esperats segons el model i comparar-los amb els observats segons el que t'han donat. Quants graus de llibertat té això? Doncs si tu tens K caselles, doncs K menys 1 en principi. Sí? Contesto la pregunta?
Sí, gràcies. Era només que no sabia com s'havia d'executar. Això del model de Boltzmann m'havia despistat.
Sí, el model de Mendel t'està dient com es repartiran. Esclar, aquí el model és 9331, per tant, no tens 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, doncs aquí seran 9700, 3700, 3700 i un 16. Per tant, si tu tinguessis 200 dades, 9700 de 200 seran els esperats a la primera, 3700 de 200 els esperats a la segona, 3700 de 200 a la tercera i un 16 de 200 a la quarta. Sí? Algun altre dubte? Veig que hi ha un... Elisabet, Diu, tinc un dubte respecte als exercicis del tema 7 i 8. I els exercicis per les respostes no. Entenc que no, penjarem totes les respostes. Si no hi són, hi seran en breu, Elisabet. Sí, tot, de tots els temes, pengem els exercicis i les respostes. D'acord? Més dubtes que tingueu. Com es calculen els valors esperats de l'exercici 11, tema 5.2? Me demana la Berta. A veure, exercici 11... A veure, suposo que es veu la pantalla, no? Tenim aquí la proporció entre els sexes a partir de les dades d'un hospital de Secciona. Va obtenir 6.115 grups de 12 nens cadascun i els resultats són quants n'hi ha amb 12 homes, amb 11, amb 10, amb 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fixeu-vos que tant ho puc calcular des del punt de vista dels homes com des del punt de vista de les dones. Sempre són grups de 12 nens i hi ha les diferents freqüències. Aquí hi ha les freqüències, els valors observats. I diu que la mostra anterior procedeix d'una llei binomial. Quan jo tinc una llei binomial, a la llei binomial la caracteritzen dues coses, la N i la Pi. D'acord? Quan sento fresa, no sé si és que ha entrat algú altre o no. En aquest cas, és clar que la N és 12, perquè jo faig grupets de 12. I la pi serà la probabilitat de, ara aquí, o podem optar per home o podem optar per dona. D'acord? Però, esclar, la pi jo no la sé. Per tant, què és la primera cosa que hauré de fer? Agafar les meves dades i estimar la pi. Jo trobaré la P mostral, que serà l'estimador de pi. Per tant, un cop jo tingui la llei binomial 12P, doncs, d'aquests 6.115, amb la binomial 12P, jo hauré d'agafar els 6.115 i aplicar-los les probabilitats de Px sigui 0, hauria de fer aquest 6.015 i calcular la probabilitat que x sigui 0, que x sigui 1, que x sigui 12 amb aquesta binomial, aquests 12 valors, i aquests 12, després aquests valors multiplicar-los per 6.115 i així tindré els valors esperats sota un model binomial NPI. En aquest cas, com que jo tinc des del 0 fins al 12, aquí tinc 13 caselles, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, els graus de llibertat serien 13 menys 1, que són 12. Però com que he fet servir les meves dades per estimar la P, els graus de llibertat serien 13 menys 1 menys 1, 11 graus de llibertat. Berta, no sé si t'he contestat el dubte. Sí? No. La Susana diu que té un dubte sobre l'apartat 6 del treball. Quin dubte tens, Susana? Fem una cosa, Susana, enviem un correu i m'ho expliques per correu, aportant imatges, si vols, si et sembla bé. Perquè escriure'n aquí en un xat serà difícil. La Júlia diu que en el contrast de nova unifactorial, les proves post-hoc com es calculen? O només cal que saber que es poden fer si surten diferències significatives? No. A veure, primer de tot, quan jo tinc un contrast a nova unifactorial, jo estic fent un contrast i suposem que estic mirant doncs, si tinc tres mitjanes iguals o no és cert que les tres mitjanes són iguals. Fem un contrast de nova i ens surt un valor P doncs, molt petit. Més petit que 0,05 o més petit que 0,01 o més petit que 0,10. Un valor P de 0,00003. Quan tenim això, és que hi ha diferències significatives. Per tant, estem dient que no és cert que les mitjanes són iguals. Aquí, quan ens podríem quedar i ja està. No és cert que no són iguals, però volem anar un pas més enllà. I aquí hem de fer els contrastos post-hoc. Com es fan aquests contrastos post-hoc? Doncs el que hem de fer és fer uns contrastos que el que van a fer és mirar si la mitjana 1 és igual a la mitjana 2, si la mitjana 1 és igual a la mitjana 3 i si la mitjana 2 és la mitjana 3. Fan aquests tres contrastos amb tres hipòtesis nul·les, tres hipòtesis alternatives, que són diferents, les hipòtesis alternatives, cadascun d'ells. I s'han de fer si realment això surt que rebutgem la hipòtesi nul·la. Com es fan? El que podem fer els és, o fer-los amb R, estadístics, mitjanes, nova d'un factor. Quan estem fent nova d'un factor, aquí tenim la possibilitat de comparar dos a dos les mitjanes. Això, clicant aquí, ja em fa els contrastos post-hoc. Ho hem de clicar d'entrada? No. Haurem de clicar-ho si és que m'ha sortit que el valor P del contrast no era significatiu. Està clar, Júlia? Sí? Algun dubte més?
Jo tinc un dubte.
Digues.
En el treball, quan sí. Fem el contrast i o sigui, fem una decisió, cal dir l'error que podem cometre amb aquesta decisió o no cal?
A veure, si tu dius l'error que pots cometre, estàs reforçant que tu saps el que estàs fent. De totes maneres, l'error que pots cometre, si tu decideixes que no tens prou motius per rebutjar la hipòtesi nul·la, pot ser un error de tipus 2 i si tu rebutges la hipòtesi nul·la, pot ser un error de tipus 1. O sigui, els errors van lligats a la decisió. Si no tens prou motius, pot ser error tipus 1, si tens prou motius, error tipus 2. L'error de tipus 1 és important perquè si tu dius no em crec l'hipòtesi nul·la, passo de l'alternativa, la probabilitat que t'equivoquis al prendre la teva decisió és precisament el teu valor P. Si tens un valor P de 0.003 i tu dius rebutjo hipòtesi nul·la, la probabilitat que t'equivoquis és precisament un 3%, perquè aquesta és la probabilitat d'error de tipus 1. M'explico?
Sí, sí. Merci.
Per tant, l'error de tipus 1 també és... és bo tenir-lo present quan rebutges la hipòtesi nul·la, perquè és molt diferent rebutjar una hipòtesi nul·la quan el valor P és de 0.04 que quan el valor P és de 10 elevat a menys 7. Que tens un valor P de 0.04 i rebutges la hipòtesi nul·la, la probabilitat que t'equivoquis és un 4%, que no és gens menys preable. Ara, si és de 10 elevat a menys 7, vol dir que una vegada de cada 10 milions et pots equivocar.
Vale.
Sí? La Júlia demana si a l'examen online que farem haurem de calcular a la mà el sum de quadrats dels residus o podrem fer servir R com Ander. A veure, l'examen us van penjar en el Moodle dos models d'exàmens, un que seria el model que faríem si era presencial i un que seria el model que si era examen no presencial. Òbviament, estem amb la... farem exàmens no presencials online. Per tant, tindreu accés a R, tindreu accés a GeoGebra i el nostre objectiu no ha sigut mai que hàgiu de calcular a mà una suma de quadrats. Per tant, si teniu les eines estadístiques, podeu fer servir l'R Commander. Pensem que ni heu de saber fórmules de memòria ni us hem de fer servir fer càlculs que no aportin res. Saber què vol dir la suma dels quadrats per poder interpretar-la després, això sí que és bo. Per tant, no hauràs de calcular una suma de quadrats de residus de cap manera. D'acord, Júlia? Us donarem més instruccions sobre l'examen. L'estem plantejant ara treballant-hi. Per cert, aprofito per fer propaganda, per dir que teniu les enquestes del professorat penjades, que seria bo que els responguéssiu, també per valorar una mica un apartat nou que hi ha, que és l'adaptació que hi ha hagut de l'assignatura. Ens agradaria que ho poguéssiu contestar. Algun dubte més? I no és... Digues, Mohamed.
Vale. Jo tinc un dubte sobre l'exercici 2 del treball.
Quin dubte tens?
O sigui, se suposa que la mu és la mediana, no? Per fer el contrast d'igualtat.
Clar, en aquest exercici 2 t'estan dient si la mitjana i la mediana són iguals o no.
Sí.
Per tant, tu tens unes teves dades que tens un valor de mediana. Per tant, has de fer el contrast si la mu és la mediana, efectivament.
Vale, merci.
Albert, Andrea... Laila, Míriam, Júlia, algun dubte? Susana? Mestre Laila. Ara hi ha dues preguntes. L'Albert diu, pel treball s'ha de tornar a fer la reducció de dades? Albert, suposo que et refereixes a si has de treballar amb la teva mostra, amb la teva sample. Sí, no has de treballar amb totes les dades, sinó només amb les que et pertoquen a tu. Suposo que és aquesta la pregunta, no, Albert? Sí? I la Susana... L'exercici 7 del treball és del tema 7. No sé, ara no em recordo de memòria el número dels exercicis del treball. Tot el que és el tema 8, que és el tema de correlació i regressió, en el treball no hi és. Per tant, l'últim exercici del treball ha de ser del tema 7, segurament. No vam posar correlació i regressió en el treball per no posar-vos les coses molt al final, de donar-vos una mica de marge. Quin dubte tens, Susana, en l'exercici 7? Estan mirant de... d'accedir al treball un moment per veure quin és el... Si no, mira, a veure, en general... Susana, ara m'ho dius tu anem aquí. Has de contestar la variable weight, que és una variable tipus numèrica. És diferent segons quins siguin els valors de les variables sex i polítics 9 categories. D'acord? Polítics 9CAT. Si t'hi fixes, t'està dient que vols que contrasti si una variable numèrica, weight, és diferent segons quins siguin els valors de les variables categòrica 1 i categòrica 2. Per tant, hi ha diferències significatives de weight respecte a les variables categòrica 1 i categòrica 2? Si jo només et digués la variable weight depèn d'una variable categòrica que té més de dues categories o més de tres, o suposo que veuries de seguida que el que has de fer és comparar si les mitjanes
són iguals. De la classe. Bueno, ara sembla que he tornat a entrar, que se li havia anat a l'internet.
A l'Eix?
Sí, a la Susana se li ha anat a l'internet. Ara ha tornat a entrar.
Val. Susana, torno doncs a començar. Weight és una variable numèrica i les altres dues variables, sex i politics, no cat, són dues variables categòriques. I m'estan demanant si hi ha diferències de la variable numèrica respecte a aquestes dues variables categòriques. Si fos una sola variable numèrica amb una variable categòrica de més de dues categories, el que suposo que veuries clar és que t'estan demanant que facis una nova. Però en aquest cas no és una nova d'una sola variable categòrica, una nova unifactorial, sinó una nova amb dos factors. Sens i polítics no cat. Ho veus clar, què has de fer? Bueno, ja t'ho he dit bàsicament. Susana? Bé, doncs, la Júlia pregunta si dels supòsits de nova trobem que no podem afirmar la normalitat, podem fer l'exercici igualment. En Santi i jo ahir us va passar un missatge sobre els temes de normalitat i homocedasticitat. En principi, la nova és molt més important, la homocedasticitat, que no pas la normalitat. I la normalitat, sobretot, si són mides grans. Quan fem una nova bifactorial i tenim problemes que la normalitat no és gaire normal, aquí podeu seguir dues estratègies. Un de dir, el faig, t'ensenyo que el sé fer, però no me puc enfiar dels resultats, però el professor veu que ho saps fer-ho, i l'altre és dir, no tinc normalitat, miro de transformar, a veure si aconsegueixo normalitat, perquè si tinc un biaix cap a la dreta, un biaix positiu, doncs puc aplicar logaritmes. Per tant, aquí després seria veure si podeu arreglar les dades per tal de tenir normalitat, aconseguir la normalitat. I podeu seguir les dues estratègies, o fer-lo i dir, el faig però sé que no me'n puc enfiar dels resultats, o com que no tinc normalitat, vaig transformar les dades a veure si aconsegueixo normalitat. Sí, Júlia? Algun altre dubte?
Una pregunta. Per al treball s'ha de fer un índex? Un índex dient on està cada part del treball, portada... No,
a veure, en principi, Aleix, si tu vas fent... Tinc el treball, faig pregunta 1, responc, pregunta 2, responc, pregunta 3, responc. No cal que facis un índex, hi ha les 9 preguntes, doncs contesta les 9 preguntes i no cal un índex. D'acord?
Gràcies.
El que és important, que algun dels vostres companys s'ha queixat, és que ho feu ordenat, perquè si no ho feu ordenat, si primer fas la pregunta 1, després la 7, després la 2, després la 8, després la 3, després la 9, la 6 i la 4, el que ho ha de corregir, doncs diu, escolta, Fes-me ordenat, que això també és el que diem els professors quan corregim els treballs. Algun dubte més? Aleix, completant la pregunta, el que sí és important, que és alguna cosa que s'ha penalitzat a la correcció del primer treball, és fer les conclusions finals. Sí, això sí que és important. Veig que hi ha un dubte de la Míriam. A l'exercici 6 del treball, com sabem si s'ha d'utilitzar un contrast d'igualtat de mitjanes o una nova unifactorial? Míriam, en principi un contrast d'igualtat de mitjanes és només per comparar dues mitjanes. Per tant, si tens més de dues mitjanes, has de fer una nova unifactorial. Si tens més de dues categories, més de dues classes a la teva variable categòrica. Si tu fas una nova unifactorial quan només tens dues categories, estàs posant moltes més restriccions que no pas amb el contrast d'igualtat de mitjanes. Pensem que el contrast d'igualtat de mitjanes, nosaltres tenim l'opció que les variàncies són desconegudes diferents o que són desconegudes iguals. En canvi, amb la nova, a la força has de tenir les variàncies iguals. Si no, no pots fer la nova. Per tant, quan tens només dues categories, té més flexibilitat fer un contrast d'igualtat de mitjanes que no pas una nova. De totes maneres, si les variàncies són iguals, el resultat, el valor P que et donarà un contrast a nova unifactorial de dues categories i un contrast de mitjanes amb variàncies desconegudes iguals, el valor P serà exactament el mateix. Quan fixeu-lo llavor, aquest, el set sit, Maria, heu de substituir el número 1 per al vostre codi de la universitat. Això fa que les teves dades siguin les teves. Sí, les comandes són les mateixes. L'única cosa, hem canviat, si mireu a la pàgina de l'assignatura, hi ha un comentari del treball que el set sit heu de posar aquest sample kin rejection per poder treballar amb la mostra survey, perquè hi ha algunes versions, vam detectar que algunes versions de l'R no donaven sempre exactament la mateixa mostra. Depenent de quina versió d'R, hi ha una versió concreta d'R que no donava la mateixa mostra i per això hem modificat una mica la comanda. Però aquest, el número 1.9.9.0.0, has de posar el teu. És bo en qualsevol treball posar una mica d'introducció del que es demana, fer els apartats que es demanen i posar les conclusions finals. A banda que a cadascuna de les preguntes, si et demana si les variables són independents o no, si segueix o no la proporció, a cada apartat hi ha d'haver-hi la seva conclusió o decisió, però després hi ha d'haver-hi unes conclusions finals. Els objectius són una mica la introducció amb què vols fer en aquest cas. Sí, en l'apartat introductori hi poden haver-hi una mica els objectius que seran el que te demanarem en els apartats, cadascun dels apartats. alguna cosa més?
Jo tinc un altre dubte.
Digues, Mohamed.
El subapartat del nom del test, què se'ns demana? Simplement el nom o la fórmula de l'estadística de contrast que hem fet servir o que s'hauria de fer servir si es fes a mà?
Què vols dir?
Que hi ha a les preguntes del treball, se'ns demana el nom del test. Llavors... A veure.
Sí, quan t'estem dient que ens diguis quin test fas, tant pots contestar dient vaig a fer un contrast de mitjana o vaig a fer un contrast de puntat d'ajust. Pots contestar això o pots contestar és un contrast de mitjana que faré servir aquest estadístic. O sigui, la pregunta és... una mica, quan tu tens unes dades i demanen un contrast, primer de tot, que tinguis clar quin contrast has de fer. I si tu dius, és un contrast de mitjanes, un contrast de diferència de mitjanes, un contrast d'igualtat de variàncies, és un contrast de nova, és un contrast de puntat d'ajust, és un contrast de... És aquest l'objectiu. Primer, perquè pensis, què m'estan demanant? I, per tant, per això demanem quin contrast estàs fent. Si tu em dius el contrast i, a més, ja em dius que aquest contrast farà servir aquest estadístic i aquesta distribució, ja estàs avançant.
Vale, merci.
Per què? Perquè després el que et demanen és l'hipòtesi nul·la i l'alternativa i el valor P i la conclusió. Però amb el nom del test, si ho completes dient vull fer un contrast de mitjanes, però amb els supòsits que em dic la sigma és desconeguda o són contrasts de mitjanes amb dades aparellades, doncs ja estàs aportant més informació que t'ajudarà a tirar endavant cap allà on t'has d'anar.
Vale, sí? Merci.
La Míriam pregunta si en cada un dels apartats, abans de fer el contrast, és necessari fer una mica d'estadística descriptiva. A veure, una mica l'estadística descriptiva que necessitareu en cadascun dels apartats és el que us hem fet fer a la primera part del treball. Per tant, no cal que tornis a fer tota l'estadística descriptiva perquè hi ha implícitament, si mires la primera part del treball, l'estadística descriptiva que necessites per fer la segona part és el que vam fer a la primera part del treball. Per tant, no cal que tornem a repetir tot allò, anem més de cara al gra. Si hi ha alguna cosa que no tens clara i vols visualitzar-ho, pots fer-ho. Però aquesta segona part és la continuació de la primera part i, per tant, molta de l'estadística descriptiva ja l'has feta. Algun dubte més? Si no hi ha més dubtes, si cas ara deixaria la gravació, tancaria la gravació. I si algú vol fer preguntes fora de gravació, doncs tindria la seva oportunitat. D'acord? Per tant, aturo la gravació.